política decidida, no és una política que s'estingui tot el país, veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, doncs no es posarà en pràctica. Miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
El president Illa ha defensat que hi hagi Mossos de paisà en aquells centres escolars que ho demanin. Ha estat al Parlament on avui s'ha fet evident la crisi del govern amb el sector de l'educació, que ahir va convocar 17 aturades des d'ara i fins a finals de curs. El president no es planteja renegociar el pacte tancat amb la UGT i Comissions Obreres per evitar aquestes vagues. Són, per tant, diferents fronts de polèmica que se sumen a la situació delicada a les escoles. Un altre és la necessitat de nous docents. De tots els que han fet les proves d'accés al grau de magisteri, són unes proves de nivell mínim de llengües i matemàtiques, només la meitat l'han superat.
Catalunya nit. N'han dit l'assaig general de l'eclipsi total del 12 d'agost. Avui, a les 8 i 20 minuts del vespre, el sol s'ha situat a la mateixa posició que tindrà aquell dia. Tot i que avui...
Avui mal dia, però tot i això estem intentant veure la intuir la posició del sol, perquè tenim alguns núvols que ens fan la guitxa.
En Ricard Buigas ha acompanyat el divulgador científic Joan Anton Català, que ara sentíem, per saber exactament quines condicions ha de tenir el lloc ideal per veure l'eclipsi. Tot plegat amb la idea de confeccionar un mapa detallat de les ubicacions des d'on es podrà veure.
Donald Trump i Vladimir Putin han parlat per telèfon aquest vespre. El líder rus demana una breu treva amb Ucraïna per al 9 de maig, quan celebren el Dia de la Victòria en la Segona Guerra Mundial de la Unió Soviètica sobre l'Alemanya nazi. Serem a Moscou i també als Estats Units, on el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha fet l'última intervenció abans del seu relleu, convertit en la bèstia negra de Trump, que ha intentat pressionar-lo. Avui no ha revisat els tipus d'interès.
En la crònica judicial us explicarem que, d'una banda, l'empresari Víctor de Aldama, acusat pel cas de les mascaretes, ha intentat implicar avui directament Pedro Sánchez en una trama de possible finançament irregular del PSOE sense aportar cap prova. En el cas Pujol, tots els fills han volgut aïllar l'expresident de la causa que s'investiga, assegurant que ell no va tenir mai comptes corrents a l'estranger.
Un equip d'investigadores del Barcelona Supercomputing Center demostra que la menopausa implica molts més òrgans femenins que els ovaris i de quina manera.
Hi ha alguns òrgans que envelleixen de manera lineal i n'hi ha d'altres que canvien la velocitat i envelleixen molt ràpidament amb un punt d'inflexió. I no només això, sinó que vam poder mapar quins són els gens que canvien juntament amb els òrgans.
Els resultats també han aconseguit detectar biomarcadors a la sang que permetin fer seguiment de l'envelliment i obrir la porta a desenvolupar noves teràpies que acompanyin les dones en aquesta etapa.
El Premi Princesa d'Astúries de les Arts és aquest any per la cantant, compositora, artista visual i escriptora nord-americana Patti Smith. Per ser una intèrpret, diuen que ha plasmat la seva rebel·lia en cancions palpitants com aquesta. I perquè, com a escriptora, ha transmès una visió poètica de la vida amb un missatge d'esperança davant les injustícies.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Thank you.
La crisi del govern amb el sector educatiu s'ha aprofundit avui al Parlament. L'endemà que s'anunciessin fins a 17 aturades a les escoles d'ara fins a final de curs. I és difícil preveure fins on pot arribar aquesta crisi perquè fa tot just 10 minuts que hem sabut que en relació a la prova pilot que preveu integrar agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà en alguns centres educatius, doncs en aquesta prova pilot en la qual participaven 14 centres públics, acabem de saber que 4 d'ells se surten d'aquesta prova, han decidit que no volen participar-hi. De fet, ha estat una de les qüestions principals que ha monopolitzat la sessió de control al govern que s'ha produït avui al Parlament. Ara de seguida en parlarem de com li ha anat al govern i al president al Parlament aquest matí, però abans, Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Aquesta és una informació que acabem de confirmar. D'aquests 14 centres educatius adherits a la prova pilot dels Mossos de Paisà, sabem que 4, segons els sindicats, s'han sortit d'aquest pla.
Exacte, són l'Institut Margarida Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat, també l'Institut Comtat d'Osona, el Jaume Callís i la Plana de Vic, ho han assegurat, com dèiem, a Catalunya Ràdio, el sindicat USTEC. Tot i això, fonts del Departament d'Educació asseguren que ara per ara cap dels 14 centres els ha comunicat que se'n volen desdir. Sabem que alguns ja han fet arribar formalment aquesta petició, però de moment el departament diu que això, doncs, ara per ara no ho han rebut. Aquests 4 centres, recordem que són centres on aquests darrers dies s'han fet concentracions de docents per mostrar el rebuig a la mesura que s'ha posat en marxa aquesta setmana. Les direccions dels 4 centres ja han traslladat, com dèiem, al departament que no volen participar en aquest pla pilot, tenint en compte la decisió dels claustres de mestres i professors que s'han celebrat aquests dies. Un rebuig que també se suma al d'entitats educatives com les plataformes La Pública, l'Escola de Tothom, també Desmilitaritzem l'Educació, que apleguen diverses entitats, avui mateix les hem pogut escoltar, exigien la retirada de la mesura i asseguren que la comunitat educativa en cap cas l'havien demanat i d'aquesta manera. Mar Hurtado és la presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Jordi de Carreres és membre de La Pública, l'Escola de Tothom.
L'alumnat pot deixar de percebre l'institut com un espai protector per veure's assenyalat. La presència policial pot reduir temporalment un incident, sí, però no resol el conflicte d'arrel ni construeix convivència.
S'argumenta que vol ser preventiu, però estan utilitzant figures que són necessàries en últim terme, perquè són forces de seguretat. No entenem a la prevenció.
Mentrestant, el sindicat majoritari dels Mossos, el SAPMED, lamenta que el pla no s'hagi rebut amb els braços oberts per part d'aquesta comunitat educativa i defensen que els agents poden millorar la prevenció de conflictes. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, també Catalunya Ràdio.
Si això evita que conflictes que puguin haver als centres acabin a comissaries, perfecte. Al final són realitats que acaben transcendint el centre educatiu després. Tot això coordinadament amb altres figures que són igualment tan o més necessàries que nosaltres, com treballadors socials, educadors socials, etc. Que les demandes de més recursos pels centres educatius són totalment compatibles amb la creació d'aquesta figura.
Viudes explica que ara la realitat a dins i fora de l'aula és més complexa i que, per tant, cal tractar-ho de manera diferent i de manera més preventiva.
Doncs precisament aquest ha estat un dels temes que ha portat polèmica també avui al Parlament. Salvador Illa ha estat contundent en la defensa d'aquesta prova. De fet, aquest ha estat el tema que ha centrat el debat d'avui al Parlament, tot i que també s'ha parlat d'aquestes aturades que han anunciat els docents d'aquí a final de curs. Ho ha seguit el Jordi Corbalan.
El president ha explicat davant el ple que la decisió d'enviar Mossos a escoles i instituts és una prova pilot que alguns centres havien demanat. Ha dit que serà limitada en el temps i que se n'avaluaran els resultats.
No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país. Veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si la gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, doncs no es posarà en pràctica. Miri que senzill. Quina por tenen a provar-ho? És a demanda.
Però el gruix de l'oposició, començant pels socis d'investidura, han carregat contra la mesura. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, Jèssica Albiach, dels Comuns i Pilar Castillejo, de la CUP.
Lluny de resoldre les necessitats dels docents, decideix posar Mossos de Paisà a les aules. És un despropòsit.
A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials. Estan assumint un marc mental i una manera de fer que és pròpia de l'extrema dreta.
Davant la convocatòria de noves vagues al sector educatiu, el president ha defensat que el seu govern està revertint la manca d'inversió als centres i millorant les retribucions dels docents.
Doncs bé, la falta de docents justament també és una altra de les necessitats que reclama el sector educatiu. Ara fa 10 anys a Catalunya es va implantar una sèrie de proves per garantir que els alumnes que estudiaran magisteri tenen un cert nivell de català i matemàtiques. Doncs bé, en aquest sentit hem de dir que gairebé la meitat dels aspirants a mestre que s'havien inscrit aquest any han suspès les proves d'aptitud, aquestes proves necessàries per accedir a la carrera de magisteri i, per tant, no podran cursar aquests estudis. Dels 5.100 candidats que es van presentar, només les han superat uns 2.800. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit.
És una xifra que suposa doncs, ben bé la meitat, un 54% del total.
Sí, i això també vol dir que, per contra, uns 2.300 aspirants, o el que és el mateix, un 46%, no han passat aquestes proves. Les PAP, que és com s'anomenen, les proves d'aptitud personal, són un requisit per matricular-se als graus d'educació infantil o primària a les universitats públiques i també a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. Un cop s'ha obtingut la nota a la selectivitat, o bé el títol, si es va per la via de la formació professional, cal acreditar que s'ha superat aquest examen. En el cas de la resta d'universitats privades, l'exigeixen per passar al segon curs. Es deixa fer els estudiants primer, però al passar segon han de tenir aprovades les proves. Els resultats d'aquest any són pitjors que els de l'any passat, quan el tant per cent de suspesos va ser d'un 41%. Josep Maria Cornadó, que és coordinador de les proves, insisteix que l'objectiu de les PAP és assegurar que aquests estudiants tenen un domini suficient de les àrees instrumentals, tant de la llengua com de les matemàtiques. Ho ha explicat a 3Cat Info.
Jo quan els valido perquè crec que són adequats, o sigui que el nivell d'exigència dels exàmens és el mínim per entrar a la facultat de mestres, i, per tant, bueno, ens movem aquí. A mi també m'agradaria que el percentatge arribés al 70%.
El nombre de candidats que fan aquestes proves s'ha mantingut estable en els últims anys al voltant dels 5.000 aspirants.
Gràcies, Oriol. 2 minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Ara farem una pausa i a la tornada sabrem com ha anat aquest assaig general. Avui a les 8:21 hi havia la mateixa situació que hi haurà a l'agost per veure l'eclipsi de sol. Sabrem com ha anat aquest test. Fins ara.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som
3Cat.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3Cat.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
Pots contestar-lo, no? Vull dir, pots...
Sí, bueno, tu fas cara de...
Endavant, endavant.
Conductor de tractor?
Mira, és un dels meus somnis.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims 2 anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
Tots estem exposats aquí, entrar i sortir.
Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Avui era el dia de l'assaig general, en concret aquest vespre a les 8:21 minuts, perquè el Sol s'ha situat a la mateixa posició que el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi total. Tarragona serà un dels punts del país on es podrà seguir millor el fenomen, per això l'Ajuntament ha aprofitat ja l'oportunitat avui per localitzar les millors ubicacions. Ricard Boigas, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Tu has estat amb un dels grups de voluntaris que s'han repartit per la ciutat per trobar el lloc ideal. On has anat concretament?
Mira, he estat concretament a la Marina del Port de Tarragona. En aquesta zona, l'Ajuntament de Tarragona prepara una gran festa pel dia 12 d'agost i volien estar segurs que es podrà veure bé aquest fenomen. He acompanyat el divulgador científic, el Joan Anton Català, per saber exactament quines condicions ha de tenir el lloc ideal per poder veure aquest eclipsi. El problema, Manel, que ens hem trobat és que el dia avui ha sortit ennuvolat i no hem pogut veure el sol. Tot això, Català ens ha explicat una mica exactament què és el que han fet. Mira, l'escoltem.
Avui mal dia, però tot i això estem intentant veure intuir la posició del sol, perquè tenim alguns núvols que ens fan la guitza.
Què és el que esteu fent en aquests moments?
Tenim com uns 20 observadors repartits a llocs, a indrets de la ciutat de Tarragona que hem calculat, que hem distribuït, perquè estem buscant llocs on la gent el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost, pugui venir a celebrar-ho de manera col·lectiva. La recomanació sempre és que ho pugui veure des de casa, que ho vegi, des de casa, des del balcó, al terrat comunitari, però qui vulgui gaudir-ho col·lectivament o no ho pugui veure des de casa, estem avui localitzant indrets de la ciutat de Tarragona que podran tenir visió neta cap a ponent, a l'horitzó oest, sense obstacles per veure el moment de la totalitat. Aquests llocs els tenim molt identificats, he fet simulacions, no tenim pocs dubtes, però avui és la prova de foc per veure com delimitem fins en qüestió de metres a on delimitem aquests espais.
Manel, bàsicament l'objectiu avui és poder confeccionar i posar a disposició de la ciutadania aquest mapa detallat de les ubicacions des d'on es podrà veure el fenomen i des d'on no es podrà veure el fenomen, que també això també és important perquè no hi hagi presses última hora.
Clar, i avui també ja estem parlant d'assaig general, doncs d'entrada aquesta primera lliçó, que si el dia està ennuvolat la cosa es complicarà, ja veurem què és el que passa. Per què és tan important triar el lloc amb ventilació?
Doncs mira, per evitar, com dèiem, frustracions d'última hora i també poder planificar el desplaçament en temps, una de les principals preocupacions que hi ha ara de les administracions és precisament la mobilitat. L'eclipsi coincideix amb un període de màxima afluència de turistes a la Costa Daurada i a l'Ebre. Calculen que milers de persones desplaçaran per veure aquest fenomen, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona i també del sud de França, i els preocupa sobretot la tornada. Volen que es faci de forma esglaonada i per això l'Ajuntament, com el de Tarragona, i altres ajuntaments estan buscant llocs grans per acollir molta gent i organitzar, a més, festes i activitats posteriors a aquest esdeveniment perquè la gent pugui marxar gradualment.
Doncs escoltem els experts. Quines recomanacions fan per tots aquells que vulguin veure l'eclipsi?
Mira, primer de tot, i estan insistint molt en això, és comprovar si pots veure l'eclipsi des de casa teva o des de casa d'algun familiar. Si és així, no et moguis, agafa unes olives i unes patatetes, monta una festa i t'estalviaràs molts problemes de mobilitat previstos per aquell dia. Mira, aquesta tarda m'he trobat el Francesc, que de fet ell ens ha explicat que ell ja ha fet totes les comprovacions.
Jo visc aquí al costat, al barri del Port de Tarragona, i ahir que ja començava a ser un bon dia per mirar-ho, doncs vaig pujar al terrat i vaig comprovar que ho podia veure. Però avui volia comprovar-ho doncs aquí al passeig, bueno, a l'Espigó, que en teoria és el millor lloc.
Primer pas, veure-ho des de casa, a veure si realment el pots veure des de casa. Segon pas, si no pots veure des de casa, busca una bona ubicació. També es pot fer aquest experiment que hem fet aquesta tarda, demà a les 8:22 minuts. Les recomanacions és que la prova es faci no mirant directament al sol. El que ha de fer la gent és posar-se d'esquena precisament al sol, i si la teva ombra es projecta al terra, vol dir que el dia 12 podràs veure l'eclipsi des d'aquell punt.
Ara ho deies, no mirar directament al sol. Tu ja tens ulleres per veure l'eclipsi?
Sí, jo ja les tinc, és essencial per utilitzar ulleres i que, a més important, siguin homologades. Els experts recomanen anar a una òptica o adquirir algunes de les que preveuen repartir els ajuntaments o la Diputació de Tarragona. Els oftalmòlegs, Manel, estan molt preocupats. Han advertit que mirar el sol sense protecció pot provocar greus lesions a la retina. L'oftalmòleg de la Rovira i Virgili de la Universitat, en Pere Romero, ens va explicar fa uns dies que sempre que hi ha un eclipsi hi ha gent que es queda cega. Això no és una broma. Casos com el de perdre la vista són molt extrems i minoritaris, però sí que poden provocar que hi hagi moltes lesions de retina greu que poden deixar de vista durant uns quants mesos. El problema d'aquestes lesions, Manel, de retina, és que ens han explicat que els símptomes no es detecten, a més, fins a 2 o 3 hores després d'haver mirat una font molt intensa de llum, com és el sol. I atenent que l'eclipsi serà al vespre, és molt possible que la gent que no hagi utilitzat proteccions no descobreixi els efectes negatius fins al matí del dia següent. Romero ha recomanat a Salut que estiguin preparats per rebre gent amb problemes de vista després de l'eclipsi. La preocupació és màxima, sobretot en els turistes que siguin aquests dies per la zona i que desconeguin aquest fenomen, que hi haurà l'eclipsi de sol i mirin el fenomen sense cap tipus de protecció.
Clar, perquè deies, ulleres homologades, si algú té unes ulleres de sol a casa i pensa, home, les meves ulleres són bones, això serviria?
Ni ulleres, ni aquells negatius de fotografia que utilitzàvem quan érem petits, que de fet ara negatius és gairebé impossible trobar-ne, ni fer cap tipus d'experiment. Ulleres que siguin homologades, i el que deia Messi, pot ser comprar-los en una òptica o adquirir-los a través d'alguna administració pública que té previst repartir-ne milers durant aquests dies.
O sigui, són unes ulleres específiques per això, eh?
Sí, són unes ulleres amb un ISO concret per poder veure l'eclipsi. Jo les he provat i mirant, ara fent la prova, mirant una bombeta, una llum, i es veu un filet ben petit. O sigui, en condicions normals, tu t'has de posar aquestes ulleres i no veuries absolutament res.
Vaja, doncs això és molt important, ulleres homologades. Si el que ha passat avui, allò està núvol, passa el gran dia, què?
Ai, esperem que no, eh? Però mira, si passa, els experts ens han dit, mira, que la simple sensació de veure com es fa de nit, en qüestió de segons, observar les estrelles i notar, a més, com baixa la temperatura de cop, això ja serà espectacular, o sigui, que això ja ho tindrem.
I després festa.
Sí.
Molt bé, doncs, de moment, avui, assaig general, demà es pot repetir a les 8:21. Moltíssimes gràcies, Ricard Boigas.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Doncs ara que són les 10:21, afegim també que si entreu a la nostra pàgina web, el 3cat.info, hi trobareu una secció especial amb tota la informació sobre l'eclipsi. Per exemple, un buscador on es pot consultar l'hora, la durada i el tant per cent de visibilitat d'aquest fenomen a cada municipi del país. Ara dèiem que la mobilitat segurament serà complicada, doncs aquí podreu veure si, per exemple, el podeu observar bé des del lloc on viviu. 3cat.info, secció especial sobre l'eclipsi.
Catalunya nit.
Obrim la crònica internacional avui al Catalunya Nit amb la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units, que ha decidit mantenir els tipus d'interès, tot plegat en l'última reunió presidida per Jerome Powell. L'actual responsable de la Fed s'acomiada defensant la independència de la institució davant les contínues pressions de Donald Trump. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit.
Powell marxa, però no del tot, oi?
Doncs no, l'encara president de la Reserva Federal Nord-Americana ha deixat ben clar que té la intenció de continuar dins la institució formant part del Consell de Governadors, que ho fa per vetllar per la independència de la institució des de la seva posició. La decisió de Powell és molt inusual. L'últim cop que un president va continuar dins la institució un cop retirat del càrrec data del 1948. La Fed és el banc central més influent del món i les decisions que pren són un servei públic pels nord-americans i una responsabilitat global, segons ha apuntat el mateix Jerome Powell. No s'ha referit a Donald Trump pel nom, però s'ha entès perfectament.
La meva preocupació té a veure amb els atacs legals contra la Reserva Federal, que amenacen la nostra capacitat de prescriure política monetària independent de factors polítics. M'amoïna que aquests atacs estiguin malmetent la institució.
El comitè de 12 persones que pren les decisions de la Reserva Federal Nord-Americana ha decidit majoritàriament mantenir els tipus d'interès intactes tenint en compte l'estancament de l'ocupació i la inflació a l'alça. Una decisió que un cop més no ha agradat a Donald Trump. Jerome Powell, de fet, s'ha convertit en un enemic de Trump, un mes de fet. El president nord-americà ha promogut la persecució judicial de Powell per presumpta malversació de fons en la reforma de l'edifici de la Reserva Federal. El successor de Powell serà, si no hi ha cap daltabaix, Kevin Warsh, qui aquest mateix dimecres ha jurat davant la comissió del Senat que mantindrà la independència de la institució.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs bé, la d'avui ha estat el que dèiem, eh? Aquesta última reunió de la Reserva Federal presidida per Jerome Powell, que s'ha convertit, ho direm així, sí, Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
En l'autèntica bèstia negra de Donald Trump.
Sí.
Oi que
sí? Sí, perquè l'enfrontament ha estat constant.
Constant. Trump va ser, de fet, però el seu primer avalador.
Sí, costa de creure, però va ser la seva aposta, la seva proposta per presidir la Fed l'any 2017 durant el seu primer mandat com a president. En aquell moment va pensar que era el perfil adequat per retirar els estímuls a l'economia, que era el seu objectiu, i a pujar els tipus d'interès.
I quina ha estat la causa de l'enfrontament?
Doncs precisament la resistència de Powell a actuar al dictat de la Casa Blanca. Powell ha pujat els tipus d'interès quan tocava, per convenciment, ho va fer, però no perquè li demanessin. I quan Trump va aconseguir la segona elecció com a president, va pensar que una baixada dels tipus impulsaria l'economia, però el president de la Fed va prioritzar el compliment del mandat legal que l'obliga a mantenir-los a ratlla, i ja se sap que Trump no li agrada que li portin la contrària.
We have a bad... Tenim un president de la Fed dolent, realment dolent. He mirat de ser amable amb ell, però no hi ha res a fer. És un capsigrany. És un paio estúpid, realment ho és.
Més ha utilitzat els insults, també als tribunals, per pressionar a Powell. La Fiscalia dels Estats Units va obrir una investigació per suposats fets delictius vinculats als sobrecostos de la construcció de la nova seu de la Reserva Federal. Powell ha assegurat sempre que la investigació és una venjança. Al gener, els principals responsables dels bancs centrals de tot el món van sortir en defensa de Powell i en defensa també de la independència dels organismes monetaris. Fins i tot, alguns dels senadors del Partit Republicà han considerat imprescindible parar-li els preus a Trump en aquesta causa, en aquest cas, per obtenir la majoria suficient. Per tenir el vistiplau del Comitè Bancari del Senat, Trump s'ha vist obligat a ordenar a la Fiscalia que retiri els càrrecs contra Powell.
Clar, ara aquí la pregunta, Rafael, és veure què és el que passarà a partir d'ara, perquè l'Oriol ara ens explicava que el Comitè Bancari del Senat ha donat el vistiplau a aquest nou candidat de Donald Trump.
Aquest candidat que es diu Kevin Warsh, i ha hagut de passar un dur examen durant el qual, de fet, ha hagut de defensar-se de les acusacions de ser un titella de Trump.
O sigui que sou un titella, i un titella fa allò que li diuen que faci.
Crec que això és el que es vol suggerir, és ofensiu.
Però sereu el titella del president?
Senador, en absolut.
Sereu el titella d'algú?
No, m'honora que el president em nomeni pel càrrec i seré un actor independent si em confirmen com a president de la Reserva Federal.
Les preguntes d'aquest senador no són gratuïtes. Trump ha presumit públicament de quan el seu candidat arribi a la Reserva Federal els tipus d'interès baixaran. Warsh encara ha de ser avalat pel ple del Senat dels Estats Units, però ara ja no hi ha cap impediment perquè sigui així i previsiblement serà qui presideixi la nova reunió de la Fed del mes de juny.
Fem dues pinzellades del perfil de Kevin Warsh.
Doncs mira, és el membre més jove de la Reserva Federal a la seva història. Amb només 35 anys va entrar a formar-hi part l'any 2006, si no recordo malament. Després va deixar l'institució per desavinences amb el president d'aquella època. Després de deixar la Fed, va ser assessor econòmic de la Casa Blanca, a l'època de Bush, i el 2017 va sonar com a alternativa a Powell. En política monetària se'l considera un falcó i, per tant, un partidari del control dels preus, però els analistes consideren que no li podem posar una etiqueta, que no se'l pot reduir precisament a això, a un arquetip. La seva tesi és que la inflació dels últims anys no està conseqüència de la política monetària, sinó d'una excessiva despesa fiscal.
Molt bé. Per cert, que avui s'ha reunit la FED i demà ho fa el Banc Central Europeu. I què s'espera de la reunió del BCE?
No hi ha hagut canvis avui. Tampoc s'espera que demà hi hagi canvis en el preu del diner a l'espera de l'evolució de la inflació, que, per cert, Agnès, les dades que tenim avui val la pena comentar-les. Ha baixat la inflació a Espanya, en aquest cas per la rebaixa dels impostos als carburants, que també han tingut un pes, doncs això, en el que dèiem, en els preus del mes d'abril. La inflació s'ha situat al 3,2 i això és una dècima menys que el mes de març.
Molt bé. Moltes gràcies, Rafael. Bona nit.
Bona nit.
Un minutet i arribarem a 11:15. Doncs afegim-hi una de les dades econòmiques de la jornada, perquè el preu del petroli ha fregat avui els $120 per barril de Brent, el de referència a Europa, tot i que al final de la sessió ha tancat a $118. L'alça respon a l'expectativa, confirmada ahir per Donald Trump a directius del sector, que encara queden mesos abans que l'estret d'Hormuz es pugui reobrir. Avui el Pentàgon ha posat xifres al cost de la guerra contra l'Iran. $25.000 milions, Ignasi Abad.
$25.000 milions fins ara. Sí, sí. Això és el que el mateix que tot el pressupost de la NASA anualment, i diàriament suposaria uns 400, una mica més de $400 milions al dia en els dos mesos de guerra que portem. Les dades l'han anunciat al Congrés nord-americà en una compareixença del secretari de guerra Pete Hegseth, que a més ha respost les crítiques dels qui no li fan la gara dels qui d'alguna manera qüestionen els avenços que ells diuen que hi ha en la guerra, dient que si critiquen la guerra són uns mals patriotes.
L'adversari més gran al qual ens enfrontem en aquest moment són les paraules imprudents, irresponsables i derrotistes dels demòcrates i alguns republicans, només dos mesos després d'una lluita existencial i per la seguretat del poble nord-americà. L'Iran no pot tenir una bomba nuclear i estem orgullosos del que estem fent.
Aquesta mateixa nit, el president Donald Trump ha confirmat que continuen els contactes amb els negociadors de l'Iran, aquesta vegada per telèfon. Diu que no cal desplaçar-se 18 hores en avió fins al Pakistan per no posar-se d'acord sobre un paper. Diu que no hi haurà acord fins que Teheran no accepti que no podrà tenir mai una bomba nuclear.
Molt bé, gràcies, Ignasi. Justament sobre la situació a l'Iran han parlat, aquest tema centrat gran part de la conversa telefònica que han tingut aquesta tarda Donald Trump i Vladimir Putin. El president rus li ha comunicat també que vol decretar una treva pel dia de la victòria, que és el 9 de maig. El Kremlin havia anunciat una reducció de la desfilada de la celebració a la plaça Roja per por als atacs de drons ucraïnesos, i ara per aquest motiu doncs demana aquesta petita treva per aquest dia. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
Bona nit. El Kremlin assegura que Putin i Trump coincideixen que Zelensky està allargant deliberadament la guerra d'Ucraïna per incitació dels seus aliats europeus. El president rus també li ha explicat que Kiev està fent servir mètodes terroristes en territori rus, que és la manera com anomena els atacs de llarg abast de drons ucraïnesos contra infraestructures crítiques. De fet, aquest ha estat el motiu pel qual Rússia ha reduït el format de la desfilada militar del proper 9 de maig. I no només això. Segons l'assessor presidencial Yuri Ushakov, Putin també ha proposat decretar una treva aquell mateix dia per garantir-se així que ningú li igualeix la festa més important del calendari rus.
Vladimir Putin ha informat el seu homòleg nord-americà de la seva disposició de declarar un alto el foc durant les celebracions del Dia de la Victòria. Trump ha donat suport activament a la iniciativa.
Putin i Trump també han parlat de l'Iran. El president rus ha aplaudit l'alto el foc i ha avisat el líder de la Casa Blanca que reprendre els bombardejos tindrà conseqüències nefastes per tota la comunitat internacional. Fins i tot l'ha advertit que una operació terrestre seria inacceptable i perillosa.
Més conseqüències d'aquest conflicte. Els governs europeus podran ajudar les empreses a cobrir fins al 70% del sobrecost de la factura energètica via subvencions, préstecs o rebaixes fiscals que estaran vigents fins a finals d'any. La Comissió Europea només deixarà que es paguin aquestes compensacions a pagesos, pescadors, indústries intensives com la metal·lúrgica i el sector del transport marítim i per carretera. Així en deixa fora les aerolínies. Brussel·les, Bruno Fortera. Fortea, bona nit.
Hola, bona nit. L'executiu comunitari justifica que els sectors escollits són els que ho estan passant pitjor per l'encariment de l'energia. La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, ha descartat compensacions de gran abast per al conjunt de l'economia, just quan molts països encara es recuperen de les ajudes pagades durant la pandèmia i la crisi d'Ucraïna.
Volem ser proporcionals. No volem desgastar el marge pressupostari dels estats. No volem malgastar els nostres diners. Volem invertir en coses que tinguin sentit.
Brussel·les ha exclòs les aerolínies del seu pla de compensacions, en part perquè la majoria de companyies ja tenien combustible comprat abans que els preus es disparessin pel bloqueig a l'estret d'Hormuz. Rivera ha dit que, en qualsevol cas, n'estaran pendents.
I pararem atenció, mirarem com evolucionen les coses, però ara per ara no sembla que sigui un sector que requereixi cap mesura específica.
Amb aquest paquet, la Comissió Europea ha decidit quins sectors podran ser compensats, però les ajudes les pagaran els estats i sense desviar-se dels objectius màxims de dèficit públic, tal com demanaven Itàlia i Espanya, per poder quadrar millor els comptes. Avui, això sí, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, els ha avisat que aquesta crisi va per llarg.
Hi ha una dura realitat que tots hem d'afrontar. Les conseqüències d'aquest conflicte poden fer-se sentir durant mesos o fins i tot anys. És la segona gran crisi energètica en 4 anys. La lliçó és clara. La nostra sobredependència de la importació de combustibles fòssils ens fa vulnerables.
I assegura que Europa perd 500 milions d'euros al dia per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà.
Enmig de tot aquest context, Alemanya ha avançat que dispararà la despesa en defensa i retallarà en serveis socials i salut en els pressupostos de l'any vinent que s'han presentat avui. El líder europeu en aportació a l'OTAN, l'objectiu és arribar l'any 2030 al 3,7% del PIB, això pel que fa a la inversió en defensa, mentre aprova retallades sanitàries per fer front al dèficit de 15.000 milions d'euros. Sí que Alemanya ja té previst gastar en defensa, ara ho apuntàvem, 23.000 milions més l'any vinent.
I ara anem cap a Londres perquè la policia britànica investiga com una acció terrorista l'apunyalament de 2 homes jueus a prop d'una sinagoga al nord de la ciutat. Les dues víctimes estan hospitalitzades en condició estable i s'ha detingut l'autor de l'atac que, segons les forces de l'ordre, té antecedents d'actes violents i de problemes de salut mental. Israel ha demanat més actuacions al govern britànic contra l'antisemitisme. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. L'atac ha passat al carrer principal del barri de Golders Green, al nord-oest de la ciutat on viu la majoria de la comunitat jueva de Londres. L'autor ha empaitat amb un ganivet persones que eren pel carrer fins que la policia l'ha reduït, l'ha colpejat per desarmar-lo i finalment l'ha detingut. Ara investiga els motius de l'agressió i si es tracta d'un atac deliberat contra la comunitat jueva. El primer ministre, Keir Starmer, n'ha parlat en aquests termes.
But we do have to recognize that. Hem de reconèixer la gran ansietat i preocupació que em consta que hi ha entre la comunitat jueva, que se senten molt exposats i vulnerables i creuen que han d'amagar la seva identitat.
L'atac d'aquest dimecres és el més greu, però no el primer, contra els jueus londinencs. Molt a prop d'on ha tingut lloc aquestes ganivetades, el mes passat uns desconeguts van atacar i cremar 4 ambulàncies d'una organització benèfica jueva. Els veïns que han volgut parlar amb Catalunya Ràdio han criticat la falta de vigilància policial.
La policia ens va dir, després dels atacs a les ambulàncies, que posarien més seguretat en aquesta zona, més patrulles. Van mentir perquè avui han trigat 5 minuts a arribar des de la primera ganivetada a la segona. 5 minuts.
La policia ha detingut 25 persones en relació al seguit d'atacs antisemites a Londres i n'investiga la reivindicació per part d'un grup proper a la República Islàmica de l'Iran.
Passen 7 minuts de 11:15, fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passarem per 3 tribunals, judici de les mascaretes, judici de la Kitchen i judici Pujol.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No ho dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
Mira el que li ha comprat a la mare pel dia de la mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No, no em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia de la mare de l'ONCE. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'ONCE. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya
Hola.
Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti. Rufiti. Rufiti.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'empresari de la trama de les mascaretes, Víctor de Aldama, avui ha intentat implicar Pedro Sánchez en un suposat cas de finançament irregular del PSOE amb acusacions greus. Ell ha explicat, Víctor de Aldama, que duia bosses de diners a l'exministre José Luis Ábalos i ha pretès o ha fet entendre que Pedro Sánchez n'estava al corrent. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
La seva declaració ha durat 7 hores, però el demà no ha esperat ni 15 minuts a mencionar Pedro Sánchez. Diu que és el número 1 d'una organització criminal on ell era l'enllaç de Ábalos i Koldo amb empreses que pagaven comissions, des de constructores al negoci de les mascaretes. Una part dels diners que lliurava en bosses a casa d'Ábalos es destinaven a pagar l'estil de vida de l'exministre, l'altra a finançar el PSOE.
Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4.
Ho ha explicat sense que el fiscal li hagi demanat i sense aportar proves de les sortides de diners, com li ha reclamat la defensa de Koldo García.
Pero de mis dos empresas del 2018, y lo pido por favor al 2021, que se pidan los extractos, que lo mismo nos llevamos una sorpresa.
¿Y por qué no los ha aportado usted voluntariamente a esta causa?
Perdona, yo he aportado lo que me han dicho que aportara.
El dama ha reconegut delictes, s'ha mostrat penedit i disposat a col·laborar amb la justícia, per això el PSOE l'acusa de mentir per rebaixar-se la pena i reclama empara al tribunal. Este dijous serà el torn de declarar de Koldo García i José Luis Ábalos.
Doncs al judici del cas Kitchen, l'inspector que va investigar la corrupció al Partit Popular de Mariano Rajoy assegura que la policia seguia l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva família. Assegura també que va tenir constància d'aquesta operació il·legal l'agost del 2015, quan va rebre un correu intern de la direcció adjunta operativa dirigida per Eugenio Pino, un dels acusats.
Y cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es la constatación que tengo yo en mi ordenador. Allí veo una serie de personas, domicilios, vehículos que se me reportan sin contexto y que en su mayor parte eran conocidos ya por la investigación.
I ara ens referim al judici del cas Pujol. Avui tots els fills de l'expresident han justificat tenir comptes a Andorra per gestionar el llegat de l'avi i han assegurat que el seu pare no ha tingut mai diners a l'estranger. Enviada especial a la seu de l'Audiència Nacional, a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelli. Bona nit.
Bona nit. Oriol Pujol s'ha referit als casos d'atribució de factures falses per part de l'UDEF, començant per l'expresident Mas i l'exalcalde de Barcelona, Trias, i acabant per la seva dona.
Aparece en el año 2017, publicado en El Mundo, le atribuyen una cuenta falsa a mi hermano Jordi y a mi mujer, pero el juez instructor, entendiendo que podemos demostrar que esa cuenta es falsa, decide sobreseer la prueba.
Els comptes dels germans Andorra són...
Responde a una única finalidad, poder percibir la parte que me corresponde del legado de mi abuelo.
Marta Pujol Ferrusola, igual que la resta de germans, afirma...
¿Usted supo si su padre tuvo cuenta en Andorra?
No, mi padre nunca tuvo una cuenta en Andorra.
5 dels 9 empresaris processats ja han pogut declarar en aquesta sessió. El judici es reprèn l'11 de maig.
Catalunya Nit.
Un minut i mig i arribarem a 3:15 de la nit. Els òrgans reproductors femenins envelleixen a diferents ritmes durant la menopausa. Mentre que els ovaris ho fan de manera progressiva, l'úter experimenta canvis bruscos en poc temps. Això ho determina un estudi del Barcelona Supercomputing Center amb el lideratge d'investigadores catalanes. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què més aporta aquesta investigació?
Doncs la recerca s'ha centrat especialment en el prolapse del sòl pelvià. És una patologia que es produeix quan els músculs que sostenen els òrgans reproductors es debiliten i, per tant, perden elasticitat, i això pot afectar fins al 40% de les dones en menopausa. Aquest estudi genètic és important perquè fins ara no s'havia fet, tot i que una quarta part de la població mundial són dones de més de 50 anys. Marta Malé és la principal investigadora de l'estudi.
Que vam veure que els diferents òrgans femenins, en aquest cas estudiem 7 òrgans femenins, envelleixen a diferents dinàmiques, en diferents ritmes, i alguns òrgans que envelleixen de manera lineal i n'hi ha d'altres que canvien la velocitat i envelleixen molt ràpidament amb un punt d'inflexió. I no només això, sinó que vam poder mapar quins són els gens que canvien juntament amb els òrgans.
Un dels avenços més rellevants de l'estudi és que aquests canvis es poden detectar amb una simple anàlisi de sang a través de les proteïnes presents al plasma. Això obre la porta a la medicina preventiva i a fer un seguiment no invasiu de la salut reproductiva per anticipar possibles riscos. La investigació en què ha intervingut la intel·ligència artificial s'ha publicat avui mateix a la revista Nature.
Amb l'objectiu que no es repeteixin casos com el de Noelia Castillo, la barcelonina de 25 anys a qui la justícia va paralitzar l'eutanàsia durant gairebé 2 anys, el Parlament ha enviat ja al Congrés la proposició de llei per agilitzar els terminis judicials en casos d'eutanàsia. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit, sí, un cas que va sacsejar la societat i que va deixar al descobert una escletxa de la llei d'eutanàsia. Amb un seguit de recursos, el pare de Noelia Castillo, representat per advocats cristians, va aconseguir endarrerir més de 600 dies la mort assistida de la seva filla. Per evitar situacions com aquesta, el PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han impulsat una reforma per escurçar terminis als tribunals. Així l'han defensat els seus diputats al Parlament.
L'oportunitat i el posicionament de Catalunya davant d'ajudar les persones que poden arribar a trobar en una situació com la que va viure Noelia Castillo.
Que el procediment, en teoria, doncs, hagi de durar un màxim de 24 dies.
Tens el dret a fer-ho bé, però no del tot bé.
I aturar judicialment una eutanàsia amb aval mèdic no és un acte neutral. És a la pràctica crueltat judicial i una tortura de la dilació.
El temps és un element polític i allargar aquest procés és allargar el sofriment.
Ara la mesa del Congrés haurà de decidir quan sotmet al ple el text, que també ha comptat amb els vots d'Aliança. El PP i Vox s'hi han oposat, mentre que els dos diputats socialistes d'Units per Avançar, un d'ells el conseller Espadaler, no han volgut participar a la votació.
Però, Àlex, com pretenen accelerar l'acció de la justícia en aquests casos?
Doncs, d'una banda, limitant els recursos judicials a un d'únic que s'hauria de dirigir al Tribunal Superior de Justícia corresponent. I el que resolgués aquesta instància només es podria recórrer al Constitucional. Per tant, no s'entraria en aquesta espiral de recursos a diferents nivells. I, d'altra banda, minimitzant els terminis tant per presentar aquest recurs al TSJ, 3 dies des de l'aprovació de l'eutanàsia, com per a la resolució del Tribunal, que hauria de donar màxima prioritat a aquests casos.
I avui hem sabut que Casa Tarradellas es queda a la planta de llet que l'empresa Pasqual té a Gurb, a Osona. La fàbrica deixarà d'envasar llet a finals de juliol i després les instal·lacions es destinaran exclusivament a fer mozzarella per a les pizzas de Casa Tarradellas. Pasqual traslladarà ara la seva producció a Aranda de Duero, a Burgos, on té la seu central. Tot i el missatge de calma de les dues empreses, que asseguren que no volen perjudicar el teixit econòmic local, hi ha nervis entre el centenar de treballadors de la plantilla per les repercussions que pot tenir el canvi.
I un apunt per explicar-vos que recollir llentiscle o bruc al bosc per vendre'l als mercats de flors i plantes ornamentals serà il·legal a partir del 19 de maig. El Departament d'Agricultura ho regula per evitar l'espoli furtiu de milers de tones d'aquests arbustos cada any. La recollida esporàdica no es penalitzarà amb un límit de 50 tiges, però qui vulgui comercialitzar el llentiscle ha d'obtenir el permís de la propietat i fer una comunicació a l'administració. Els propietaris forestals ho aplaudeixen perquè la collita il·legal moltes vegades acaba fent malbé la vegetació i genera moltes deixalles als boscos.
I la Setmana de la Llengua de 3CAT ens porta avui a la Universitat de Girona. El projecte Rossinyol celebra 20 anys aparellant estudiants universitaris amb alumnes d'origen estranger per aprendre i millorar el seu català. Ens ho explica l'Estel Coletas.
El nom del projecte és tota una declaració d'intencions. Fa referència a un ocell que només canta quan se sent segur. A Santa Coloma de Farners, la Martina, una mentora de Barcelona, i l'Adrián, un jove de Colòmbia, en són un exemple clar. Per a l'Adrián, el projecte Rossinyol ha estat la clau per perdre la por.
El fet de parlar català m'ha fet sentir-me segur integrant amb el meu entorn.
La Martina creu que el projecte és una gran oportunitat a nivell social i cultural i que hi haurien de participar més joves.
Em va motivar molt el fet que em va semblar un projecte molt especial i amb el tema de la immigració també hi ha com moltíssima desinformació i cada vegada un rebuig més gran per culpa de certs discursos. Per això mateix crec que és molt important participar de coses així per veure les coses amb els teus propis ulls i poder veure que al final tots mereixem una bona acollida, tots mereixem adaptar-nos allà on anem i que se'ns tracti d'una forma digna i agradable.
Una experiència semblant viuen l'Aminata i la Malac. L'Aminata es va sumar al projecte per ajudar la integració de joves nouvinguts. Per la Malac, tenir una mentora ha estat el pas definitiu per sentir-se còmode i explica què ha après del projecte.
Que encara que tinguis dificultats, si tens, en plan, si vols alguna cosa, ho faràs.
El Rossinyol demostra que el català és una eina de cohesió social. No volen que la llengua sigui una barrera, sinó un vincle que uneix persones.
Aquesta història comença a Berdichev als anys 20 del segle passat. Berdichev ara és al nord d'Ucraïna, però un parell d'anys...
Dues produccions del Teatre Nacional de Catalunya, La Tercera Fuga i Los Nuestros, coproduïda també pel Centre Dramàtic Espanyol, són les dues obres amb més nominacions als Premis Max de les Arts Escèniques. L'1 de juny, al Teatre Romà de Mèrida, es faran públics els guanyadors, Montse Pujol.
La Tercera Fuga de Victòria Spunsberg explica el periple vital de la seva família a través de diversos exilis, des d'Ucraïna fins a Barcelona passant per Buenos Aires, i Los Nuestros de Lucía Carballal afronta les complexitats familiars i el pes del passat. Les dues obres opten a millor espectacle de teatre, millor autoria teatral i millor direcció d'escena. La Tercera Fuga opta també a millor actor, amb Tom Vieira, i a millor elenc, mentre que Los Nuestros, a millor actriu i millor actor, amb Mona Martínez i Miqui Esparvé. Opten a premi 10 espectacles més amb participació catalana, que sumen un total de 57 nominacions. Entre aquestes candidatures hi ha la de ballarina Sol Picó per Carrer 024 i l'obra 1936, coproduïda pel Terrat, que estan nominades a tres categories cadascuna. Folk as Queer, de La Icònica, i Little Woman, en producció del Teatre Lliure, tenen dues nominacions, i La Cubana, amb L'amor venia amb taxi, en té una.
I la Fundació Joan Miró obre demà al públic Estats canviants, la primera exposició individual a Espanya de la reconeguda artista internacional Kapwani Kiwanga, guanyadora de l'últim premi Joan Miró. Montse Mas.
Amb una metodologia gairebé científica, l'artista i antropòloga franco-canadenca recupera fets oblidats o amagats per la història per denunciar fins a quin punt perduren les estructures de poder del passat. Un dels exemples és la instal·lació Camp Elíptic, una monumental mampara corba de fibra de sisal, la planta mexicana que es va traslladar a l'Àfrica. Amb ella, Kiwanga reflexiona sobre el trànsit imposat de cultius durant el colonialisme.
Per mi, el sisal també és molt semblant en aquest sentit. És un arxiu, un document d'un canvi de poder, de l'ús de la terra a Tanzània, on vaig conèixer el sisal per primera vegada, perquè les plantacions i les produccions de sisal van ser utilitzades per diversos règims polítics.
En el recorregut també destaca una nova sèrie inspirada en la butxaca que Joan Miró es feia cosir a mida en els seus vestits. Era per guardar-hi una garrofa i així recordar casa seva a Mont-roig del Camp durant els seus viatges.
So the smell of home was carried with.
L'olor de la casa l'acompanyava. M'atrau aquesta idea d'endur-se la llar a sobre, sobretot en un present on el concepte de casa és tan fràgil. Vivim un moment de grans desplaçaments, ja siguin voluntaris o forçats, un fenomen que ha marcat la nostra història des de sempre.
La mostra és l'última de Marco Daniel després de 8 anys al capdavant de la Miró, un final de cicle que, assegurat aquesta emissora, no té res a veure amb desavinences internes amb la Fundació, com han publicat darrerament diversos mitjans.
Les 10:53, posem-hi ara una de les cançons més boniques que s'han fet sobre la nit, ja que estem aquí al Catalunya Nit. I ja podem dir que és de la Premi Princesa d'Astúries de les Arts, que aquest any ha anat a parar a la cantant, compositora, artista visual i escriptora nord-americana Patti Smith. El jurat d'aquests prestigiosos premis l'ha triat entre les 55 candidatures de 30 nacionalitats diferents que s'hi havien presentat. Li atorguen, segons assenyala, per ser una intèrpret que ha plasmat la seva rebel·lia en cançons palpitants, algunes de les quals peces icòniques de la música popular del nostre temps, i com a escriptora ha transmès una visió poètica de la vida amb un missatge d'esperança davant les injustícies. Té 79 anys i va néixer a Chicago. I aquesta és la notícia que inspira la mirada de Julit Colell, directora de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit.
Avui s'ha conegut que han atorgat el Premi Princesa d'Astúries de les Arts a Patti Smith, una veu lliure i indomable que ha convertit la rebel·lia en bellesa, la paraula en resistència. Patti Smith és molt difícil d'etiquetar, és poeta, és música, és cantant, és també escriptora. Va irrompre el món del rock trencant convencions, portant-hi una intensitat literària poc habitual. La seva música no només s'escolta, es llegeix, es respira i es viu, amb una presència peculiar i magnètica. I una personalitat sense concessions ha estat sempre fidel a si mateixa, al marge de modes i expectatives. El seu esperit rebel no és només una estètica, és una manera d'entendre el món. Canta contra la injustícia, defensa amb cada gest la llibertat creativa. La seva veu, a vegades fràgil, a vegades ferotge, és un recordatori constant que l'art pot ser una forma de consciència. No és casual que fos ella qui va recollir el Premi Nobel a nom de Bob Dylan. Va ser una imatge d'un llegat compartit, d'un diàleg entre la música i la literatura, que Smith ha transitat sempre. I és que la seva vessant literària és tan poderosa com la musical. Obres com, per exemple, Jazz Kids, entre d'altres, ens ha ofert relats plens de sensibilitat, records que esdevenen universals i paraules que capturen el pas del temps i la fragilitat de l'existència. Patti Smith també escriu com viu, amb autenticitat i amb una mirada que transforma el quotidià en poesia. Aquest premi reconeix una trajectòria, però sobretot celebra una manera de crear i de resistir. En un món sovint sorollós i superficial, Patti Smith continua sent una veu clara, honesta i necessària, ara més que mai. I ho aplaudim, no només pel fet, sinó pel que representa, perquè ens recorda que la cultura pot ser un acte de llibertat i que de vegades la veritable revolució comença amb la paraula.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Aquesta pluja deu banya tot, treu de ses coses saló del món. Aquesta pluja no té un hivern, només té un dia, un potxeret.
Sap greu trepitjar-ho i tot, això. El missatge, per això, clar, eh?
Però ja és el nostre amic Pau Debon. És veritat. Va venir ahir, a la nit, sí. Que va estar aquí amb nosaltres.
Exacte, mira quines casualitats, que avui el Néstor Gómez també l'ha escollit per dir-nos, suposo que plourà. Bona nit, Néstor.
dimecres...
Hola, molt bona nit. Doncs la veritat és que sí. Després d'un dimecres que ha sigut prou tranquil, tot i la presència d'aquesta pols en suspensió, arriba dijous i tornarem a parlar de pluja, de tempesta, de calamarsades i possiblement de pedregades. I és que, tot i que el matí de dijous serà prou tranquil, amb el cel variable, fins i tot amb alguns bancs de boira cap a les comarques de l'Empordà, Costa Brava, alguna cap a l'àrea del Delta, de l'Ebre, a la tarda tindrem en renou. Tornaran a créixer grans nuvolades a tot el Pirineu, a tot el Prepirineu, i descarregaran ruixats i tempestes, com dèiem, localment en calamars i pedra. I atenció, perquè s'espera que puguin ser localment intenses a punts de la Catalunya central, que correspondria pràcticament al Berguedà i comarques veïnes. Com més, dirien que el límit es trobaria entre el Segrià, la Segarra i pràcticament el Bages, cap allà, diríem que cap al nord és on s'espera la precipitació, i cap al sud el temps una miqueta més tranquil. Les temperatures, que tot i que sembli mentida, tornarem a pujar-les una miqueta més. Avui s'han quedat al voltant dels 26, demà tornarem a parlar de 28 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, de manera que tenim un temps així. Continuarem parlant d'aquestes temperatures disparades per aquestes dates i unes precipitacions que no només les tindrem aquest dijous, sinó ja podem fer un petit avanç del que tindrem en aquests primers 3 dies del mes de maig, que tindrem o estarem pendents del temps, sobretot durant les tardes. Els matins encara aguantarà bé, encara els podrem aprofitar, però les tardes a la meitat nord del país, però sobretot al Pirineu, haurem d'estar molt pendents perquè s'esperen ruixats pràcticament cada tarda.
Bé, doncs s'haurà d'aprofitar el matí a l'aire lliure i a la tarda cap a casa.
A nosaltres ens va perfecte, això, Agnès.
Això sí, sí, però...
A la tarda estem aquí al cobert.
És a cap de setmana, espero que no ens esperin
això
aquí.
Això també és veritat.
No?
Sí, això fins divendres.
Això fins divendres.
Això funciona.